Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui tornarem fins a Tarragona perquè encara en la recta final del Festival de Recreació Històrica Tarracoviva i en parlarem amb el director d'aquest festival, amb en Magí Serijol. També anirem fins a l'Espluga de Francolí, on diumenge celebren la festa de la Santíssima Trinitat a l'Ermita i parlarem d'aquesta festa amb la presidenta de la Germandat de la Santíssima Trinitat, la Blanca Rosa Rosselló. Aquestes són algunes de les festes més destacades d'aquest cap de setmana, però en tenim més, com per exemple la festa de la Farigola de Prades o les diverses jornades a favor de la llibertat d'expressió que se celebren aquest cap de setmana, sobretot a Reus i a Valls. Tot això i molt més serà durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som terra de festa. I comencem el programa d'avui escoltant un dels grups que visitaran més les nostres comarques aquest estiu al llarg de les festes majors. Parlem de Doctor Prats, que visitarà Valls el dia 24 de juny, però que també ha confirmat la seva presència a la festa major de l'Espluga de Francolí i, com no podia ser d'altra manera, també visitarà la Campa de Jove i el Festiuet de Valls, entre d'altres. Escoltem Doctor Prats, una de les cançons del seu darrer disc, que acaben de publicar farà unes setmanes, que porta per títol Ara bé, ara se'n va.
Busco una mirada, un punt de llum, busco els teus ulls. Sé que estàs per aquí, que estàs a prop, però ara t'amagues. Voldria ser ocell, ballant com balla el vent, fugint com ho fa el temps. I ara que tinc aquí, veig com la teva mirada ara ve, ara se'n va. Busco els teus ulls, et busco a tu. Però sota els teus peus la terra es mou, vols enlairar-te. Voldria ser ocell, ballant com balla el vent, fugint com ho fa el temps. I ara que tinc aquí, veig com la teva mirada ara ve, ara se'n va.
I en un moment en què tenim artistes que han de marxar a l'exili per sol fet de cantar unes cançons, creiem apropiat recuperar aquestes corrandes d'exili del Pere IV i interpretades bellíssimament per la Sílvia Pérez Cruz.
Infinito, infinito, oh. aprietan y tan. Y una patria tan y tan y tan patito.
Eren corrandes d'exili de Pere IV, Joan Oliver, interpretades per la Sílvia Pérez Cruz. De fet, aquest cap de setmana hi ha diverses activitats relacionades amb la llibertat d'expressió i amb els polítics i artistes que es troben a l'exili. A Reus n'hi ha dues per partida doble. A la plaça Farinera, des de les 11 del matí fins les 10 de la nit, hi haurà diversos concerts, a part d'un dinar popular, entre els que hi destaquem, per exemple, el grup Gertrudis, els glosadors del camp, el Juancho Scalari, o a Terra Ferma, entre d'altres. També a Reus, el mateix dissabte, des de 8:15 de la tarda fins les 2 de la matinada, al Parc Sant Jordi hi haurà un altre concert per la llibertat dels presos polítics i les exiliades polítiques, on hi tocaran, entre altres, el grup de música tradicional Fenya Rai, el Joan Reig i el Refugi, l'Ovella Chao, Cat Rock, la Soul Machine, la Folie, l'Eric Vinaixa o també Gertrudis, entre d'altres. També el mateix cap de setmana, però diumenge, a Valls, hi ha una jornada de solidaritat amb l'Anna Gabriel i al matí hi ha una cercavila amb la Molassa Petita de Valls i el Bou Petit. També hi ha una quina solidària, hi ha un concert d'acordió amb el Guillem Anguera i a la tarda també hi ha les actuacions de Fetitxe 13 i de Roba Estesa. Precisament a Roba Estesa és a les que escoltem a continuació amb una de les cançons del seu nou disc, aquest disc que acaben de treure porta per títol Desglàs, i la cançó que escoltem diuen...
muntanyes s'amaguen aquelles que no tenen res que detenir, tenen la tria de poder arribar a ser algú més enllà, sense mitges ni calces, sense paraula ni pa més enllà. D'ençà que els de dalt els varen prendre sabata i sac. Diuen que les vesprades s'amaguen aquelles que no tenen fred, que de tenir tenen la tria de poder arribar a ser algú més enllà. Sense mitges ni calces, sense paraula ni pa més enllà. D'ençà que els de dalt els varen prendre a casa i el plat. No, no desesperis. Si és que repeteix la història, potser l'hem d'escriure de nou. No, no desesperis. No, no tinguis por. Si és que repeteix la història, potser l'hem d'escriure de nou. No, no desesperi.
Eren Roba Estesa, em diuen, i ara el que fem és recuperar l'entrevista al Magí Seritjol sobre el festival Tàrraco Viva, que va començar el 13 de maig i que s'allarga fins aquest diumenge a Tarragona i a diversos indrets de les nostres comarques.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Tarragona sentint-se ara ja sí de ple en el seu passat romà i ho fa de la mà de Tàrraco Viva, el festival de recreació romana que enguany arriba a la seva 20a edició. Per saber-ne més coses parlem amb en Magí Seritjol, que és el director del festival. Bon dia, Magí.
Hola, bon dia.
20 anys de Tàrraco Viva a la ciutat de Tarragona. Podem parlar, sí, d'un festival consolidat i un dels clàssics de les nostres comarques.
Bueno, podem parlar d'un festival que ha assolit una sèrie de reptes. Jo crec que ens queda encara moltíssim camí per recórrer. Tenim moltes coses encara per explicar, per dir, per entusiasmar públics nous. El món de l'antiguitat clàssica, el món del Mediterrani clàssic, dona per moltíssim. I encara ens queda molt, i per tant, contents de la fe, però il·lusionats pel futur. És a dir, la idea és que el festival encara li queda molt recorregut. Jo crec que estem tot just començant un llarg camí d'apropament al que jo considero que és essencial per a una persona que viu al voltant d'aquest mar, del Mediterrani, que és conèixer els orígens de la seva cultura, els orígens de la nostra civilització.
Quina és la salut actual, doncs, del festival? Com el veus actualment?
Home, això fa de mal dir, perquè és el públic el que ha de dir, i els agents que en gaudeixen del festival que haurien de fer aquesta edició. Nosaltres estem molt il·lusionats, molt contents per aquesta edició. Vam començar el diumenge molt bé, estan anant les activitats amb força bé. Ara tenim aquests 2.000 nanos que estaven fent activitats per les escoles. Està tot en marxa, de moment el temps ens està respectant, per tant, de moment tot va bé i estem contents. El que passa és a dir, quan una vegada acabi tot, doncs un moment fent, quan acaba, doncs fent balanços, mirant això així mateix, coses que potser no han anat suficientment bé, jo què sé, això ho estem fent sempre, s'han de fer valoracions, no? Ara, la valoració bàsica que jo faig és que tenim unes ganes enormes de seguir ampliant temes, èpoques, civilitzacions, descobrir coses que molta gent ni somiem, no? Tot el llegat, ja no només romà, sinó del món púnic, del món persa, i totes les relacions exteriors de l'imperi romà amb totes les grans civilitzacions exteriors. Això és un tema apassionant. I el tema de les dones, per exemple, que comencem aquest any amb una programació específica, no? Això ens pot donar molta canxa. Queda molt per conèixer, molt per saber i per gaudir.
Clar, el Tàrraco Viva té molts eixos temàtics, però enguany sí que n'hi ha potser dos que són més forts, com són l'esport i les dones. Per què heu escollit aquests dos temes per donar-los una mica més de pes?
Bé, mira, el tema, diguéssim, una mica central d'aquest any és l'esport i la cultura. Sempre hem posat, no hi ha l'esport al Mediterrani clàssic, sinó esport i cultura al Mediterrani clàssic, perquè ens interessava l'esport al món clàssic en tant en quant va ser capaç de generar cultura. És a dir, l'ideal atlètic, l'ideal de l'esportiu, l'ADT, l'agonística, tots aquests conceptes de Grècia, de Roma, van crear llaços amb la literatura, amb la filosofia, amb l'escultura, en fi. I això és el que volíem tocar, és el que estem tocant, i per tant aquest és el tema central. Per què? Home, perquè hi ha els Jocs del Mediterrani d'aquí pocs mesos, i per tant vam considerar que seria interessant afegir-nos, a fer una aportació als Jocs Mediterranis des de la cultura clàssica, des de lo que som, que és el món clàssic. Per tant, això és el tema principal. I el segon tema és dones, perquè tot i que ja anàvem tocant temes sobre dones i sobre món de femení a l'antiguitat, ens ha semblat donar-li encara més rellevància i fer més activitats sobre aquest apartat de la història, que ens sembla que no és prou conegut i que s'ha de potenciar, perquè els estudis de gènere en els últims 20 anys a les universitats europees han fet uns avanços enormes. Tenim ara molta més informació sobre dones a l'antiguitat, amb molts estudis seriosos, i per tant val la pena donar-la a conèixer, no? I és un món fascinant, perquè moltes vegades se'ns ha dit coses que no són exactament certes, no? Les dones, com que no estaven en política, doncs semblava que no fossin, no? I tant que hi eren. I tenien molta rellevància en molts camps, com l'economia, la cultura, la ciència. I per tant, això ho volem destacar, perquè la gent conegui que, malgrat que les societats clàssiques són, evidentment, societats patriarcals, masclistes i classistes, van haver dones que van ser capaces de saltar això i fer aportacions en àmbits molt complets, molt diversos de la cultura humana, i això crec que val la pena destacar i val la pena posar-ho en valor.
Comentaves abans també que Tàrraco Viva no només es centra en la cultura pròpiament romana, sinó que també
teixiu aliances, per exemple, amb la cultura egípcia, amb l'antiga Grècia. Hi ha hagut anys on això potser ha estat l'eix temàtic, la programació, però sí que hi anem trobant pinzellades també els altres
sí,
anys.
Sí, doncs ho vam dir, és a dir, mantindrem activitats sobre Grècia, mantindrem activitats sobre Egipte. No pot ser d'altra manera perquè, a veure, no, fixa't, hi ha una gran lliçó del món romà, per mi, és que Roma va, d'alguna manera, negar-se a si mateix a nivell cultural. És a dir, la nostra cultura no està a l'alçada del que són la cultura grega i egípcia, i per tant el que vam fer va dir, molt bé, si la cultura grega és més potent que la nostra, nosaltres volem la grega. Això és d'una saviesa enorme, enorme. I el que vam fer és adaptar-la a les seves característiques polítiques, sobretot, perquè els romans bàsicament eren polítics. Això ho diu Ciceró li escriu una carta a un amic seu, li diu, vosaltres els grecs sou homes de pensament, de creativitat, sou artistes, sou poetes, sou filòsofs, sou científics. Nosaltres els romans hem nascut per manar, per governar, és a dir, el nostre és la política. I això és una saviesa enorme. Llavors, no s'entén Roma sense les altres cultures. I no s'entén el món clàssic antic sense saber que era un món molt divers. No hi havia una sola cultura romana per tot l'imperi. A l'imperi hi havia moltíssimes cultures, moltíssimes maneres de veure el món diferents, religions, llengües, i el que volem donar a entendre és que el món romà és precisament això, és la pluriculturalitat, és la plurireligiositat, i per tant forma part de Roma aquesta diversitat. No s'entén Roma sense totes les altres cultures.
També ens comentaves que teniu aquest final de setmana ja 2.000 nens al Camp de Mart a Tarragona. Podríem dir que el Tàrraco Viva té un gen didàctic que es plasmen gairebé totes les activitats.
És que és didàctic 100%, és a dir, és que el festival és un festival de divulgació, i a més ens definim així, és a dir, un festival de divulgació històrica del món antic, bàsicament romà, però també del món antic. I vull dir, la divulgació, la didàctica, és el moll de l'os del festival. És a dir, nosaltres, a l'hora de triar una activitat, si no té un contingut didàctic, no l'incluïm. Per molt bonica que sigui, és a dir, encara que sigui molt brillant i que quedi molt bé, si no hi ha una voluntat d'explicar coses, d'arribar a la gent, de dir didactisme, de divulgació, no ens interessa. No som un festival d'arts escèniques, no som un festival de festa participativa, som un festival dedicat a la divulgació de la història. I, per tant, l'eix temàtic central sempre serà divulgar la història. No hi ha cap activitat de recorrida, cap, ni una, que no hi hagi algú que estigui explicant allò que la gent està veient.
Però sí que teniu activitats que podríem dir que llueixen molt més, i una de les novetats d'enguany és la recreació de la vida en un carrer romà, al Palau de Congressos. Què ens hi podrem trobar allà?
Bé, allí el que han fet és una recreació d'un fragment d'un carrer romà per mostrar, perquè sigui una eina per explicar conceptes de vida quotidiana de fa 2.000 anys. És a dir, la idea és, bàsicament, amb veïns de Roma, la idea és fer comparances entre com, la vida de veïns d'un barri de fa 2.000 anys i la vida d'ara. És a dir, en què ens assemblem, en què ens diferenciem? Als carrers hi havia servei de neteja, hi havia guàrdia urbana, hi havia restaurants, la gent de què treballava, de com es guanyava la vida. La gent tots eren iguals, i era una societat igualitària o una societat classista? Les dones fins i tot tenien en aquell entramat urbà. Per tant, el que farem és, amb l'ajut d'una recreació d'un fragment, que com pogut ser un fragment d'un carrer romà, explicar conceptes més profuns, més sociològics, històrics, que això jo crec que la gent que vingui ho podrà gaudir molt perquè l'efecte és immediat. Vull dir, li estarem explicant i ho estarà veient. I per tant, entre l'explicació i el veure el que s'explica, això té una potència didàctica i comunicativa enorme, de primer nivell.
Això serà al llarg dels dos caps de setmana, el demà dissabte i diumenge 18-19 i el 25 i 26. Aquí a la Conca
sí,
de la...
Diguem. Això és, el veïns de Roma ho fem aquest divendres i aquest dissabte i el divendres i dissabte de la setmana que ve. A la nit dels dos dissabtes expliquem el mateix, és a dir, el mateix carrer, però de nit. Perquè les nits en una ciutat romana era un altre món. O sigui, eren com a dues ciutats absolutament diferents. Aleshores expliquem de dia i ho explicarem també de nit.
Aquí a la Conca de Barberà encara no ha arribat al Tàrraco Viva, però sí que us heu anat estenent al llarg d'aquests 20 anys pel territori. Quins municipis, a més de Tarragona, acullen ara activitats i com està sent l'acollida en aquests municipis on us heu anat estenent?
Bé, mira, nosaltres ja fa anys que col·laborem i tenim una clara vocació territorial. I a més, és que no pot ser d'altra manera, perquè és la mateixa manera que concebien els romans l'espai, el territori. És a dir, per ells, una ciutat no era només la part de carrers, la part urbana, la urbs, dintre d'unes muralles, sinó que hi havia això i hi havia l'àger. L'àger era tot el territori que envoltava, ara en diríem el terme municipal, que envoltava la ciutat, que eren enormes, el terme municipal. El terme municipal de Tàrraco, de l'època romana, anava bàsicament des de Vandelló fins a Martorell, i des del mar pràcticament fins a Lleida. És a dir, que era un terme municipal enorme. I el que volem és recuperar aquesta idea de territori unit, diguéssim, que està en relació, i ja fa anys que col·laborem amb Cambrils, a través de la Vila de la Llosa al Museu de Cambrils, el Tafulla amb la Vila dels Munts al Museu Arqueològic de Tarragona, a Constantí amb Sencelles, a Vila-rodona amb el Columbari Romà, i a Falset, que no tenen restes romanes, però no tenen restes físiques, però tenen un passat de cultura del vi que ens interessa moltíssim. És a dir, és una cultura que ve de l'antiguitat i, per tant, ens interessa moltíssim inclou també, en aquest cas, el Falset i el Priorat. La Conca de Barberà, de moment encara no hi hem entrat, però estem oberts, eh? I si algú de la Conca fa una proposta de participar i de col·laborar, doncs estem oberts a totes les col·laboracions.
A més d'aquesta extensió pel territori, una de les altres voluntats que arrossegueu des de ja fa anys és la potenciació dels grups de recreació històrica del territori, sobretot de Tarragona. Com tenim la situació actualment?
Bé, vam començar de zero, no en teníem cap, en aquests moments hi ha uns 8 grups de recreació a la ciutat de Tarragona, jo crec que és la ciutat que més grups de recreació té a tota Europa, i per tant estem molt contents, són quasi 1.000 persones a la ciutat que estan englobades amb les activitats d'aquests grups, que estan tot l'any creant guions, creant, proposant temes, recreant vestuari, recreant material, per oferir activitats durant el festival perquè la gent pugui entrar millor en el món clàssic. De totes maneres, els grups de recreació, nosaltres hem donat un toc que no tenen els grups de recreació de països anglosaxons, i és, els països anglosaxons, els grups de recreació, són més grups de, diguéssim, és la passió d'un grup que ho fa per passar-s'ho bé ells. Nosaltres el tarannà l'hem canviat una mica, i el tarannà no. Nosaltres recreem la història per divulgar-la. És a dir, estem al servei del públic, no al servei nostre, no al servei de cada grup de canina. Nosaltres ho fem per nosaltres i passem un cap de setmana solíssim i ens entretenim molt i diguéssim, desenvolupem la nostra passió. No és aquest el tarannà. El tarannà és, ens apassiona, la història ens agrada molt, tant que dediquem moltes hores a l'any, però per què? Per apropar-la a la gent, per apropar-la al públic, per explicar-los coses, perquè la gent surti i dient, ah, això no ho sabia. On dia, quina reflexió més interessant. Això és el que pretenem, és a dir, la recreació al servei de la divulgació, no al servei de si mateixa.
Magí, ja per anar acabant, sé que és difícil perquè hi ha una quantitat d'activitats molt elevada, però algunes recomanacions per aquest cap de setmana?
Bé, això és difícil sempre de dir, sí. Perquè saps què passa? Que tenim, en aquest any ja en passem dels 450 actes, val? Durant 2 setmanes, amb el diumenge, per tant són 15 dies, que hi ha, clar, formats molt diferents, per públics des d'escolar fins a gent gran, fins a gent especialitzada, gent que no és més bo un tas, per tant, és una oferta molt variada, adaptada a un públic bastant heterogeni. Jo el que aconsello sempre és que entrin al nostre web o agafin el programa, se facin una ullada i decideixin, mira, doncs m'interessa aquella xerrada, m'interessa aquell taller, m'interessa aquell espectacle de recreació, i que la gent decideixi allò que es deixi portar pel que creu que li interessarà més. No se l'acabaran, el festival és impossible de veure tot, i per tant, tornin l'any que ve, que seguirem oferint una gran programació de divulgació del món clàssic.
Magí Sarit, el director del Tàrraco Viva, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort, molts ànims aquests dies de molta feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, vagi bé.
Igualment.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio, els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí.
I mentre sonen els Portobello, amb aquest hem nascut castellers de fons, és moment de repassar les diades castelleres més destacades d'aquest cap de setmana a les nostres comarques. El dissabte tenim una partida doble, una diada destacada a Tarragona i una a Reus. En concret, a Tarragona hi ha la diada del local de la Jove Xiquets de Tarragona, a la plaça del Rei a les 6 de la tarda, on hi actuen els Brivalls de Cornudella, els Castellers de Tortosa, la Jove de Tarragona i els Nois de la Torre. A la mateixa hora, a les 6 de la tarda, a Reus, hi ha la diada del Pallol, on hi actuen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Xiquets de Reus i els Xiquets de Tarragona. I el diumenge, a 2:15 a Prades, hi ha la diada en motiu de la festa de la Farigola, on hi actuaran els Torraires de Montblanc i els Xiquets de Cambrils. El cap de setmana també ens deixarà altres diades castelleres destacades, com la diada castellera dels Quatre Fuets a Berga, amb els capgrossos de Mataró, els Castellers de Berga i els Castellers de Vilafranca, o també la diada de la festa de primavera a la Barceloneta, amb els Castellers de Barcelona, les Joves Xiquets de Valls i els Encantats de Begues.
L'Espluga de Francolí celebra aquest diumenge la festa de la Santíssima Trinitat a l'Ermita i per saber-ne més coses parlem amb la presidenta de la Germandat de la Santíssima Trinitat, la Blanca Rosa Rosselló. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan surt aquesta festa o quan tenim documentada aquesta festa a l'Espluga de Francolí?
Aquesta festa, bueno, doncs jo em sembla que s'ha estat celebrant sempre. L'entitat, la Germandat de la Santíssima Trinitat té 141 anys de... a veure, d'existència, i suposo que sempre s'ha estat celebrant. Jo des de sempre he vist que se celebrava aquesta festa.
Clar, comentes que 141 anys de la Germandat, estem parlant d'una de les entitats més antigues de l'Espluga Francolí.
Sí, jo crec que és la més antiga.
Quins són els actes que caracteritzen aquesta festa de la Santíssima Trinitat a l'Ermita?
Bueno, aquests actes sempre són més o menys els mateixos. S'inicia l'ermita, els actes amb una, amb la missa a dintre de l'ermita, a la qual assisteixen molta gent. Llavors l'ermita sempre està molt plena aquest dia de flors i de ciris i bueno, gent que van a passar aquest dia i a veure la imatge i a resar la Santíssima Trinitat. Després d'això pues, sempre hi ha música al sortir, pues, ballada de gegants, ballada de sardanes i a continuació ja es fa un dinar popular. Sempre es fa un dinar popular que hi poden assistir els socis però està obert a tothom. Aquest any som, bueno, passem de 100 persones i després del dinar hi ha un concert de música catalana, normalment se fa això.
A més també es fa una ofrena floral pels primers fundadors de la Germandat.
Sí, això és a fora de l'ermita, abans d'anar cap a l'ermita es fa l'ofrena floral que és a l'antic hospital. Allí hi ha el monument que van fer els antics fundadors, els primers fundadors de la Germandat. I cada any, abans d'iniciar tota la festa i marxar cap a l'ermita, sempre anem allí a fer un reconeixement i a posar unes flors.
Quina és la salut actual que té la Germandat?
la germandat ara es procura que se vagi activant perquè, a veure, no, clar, hi hauria una davallada perquè els socis, doncs, la mitjana d'edat és bastant gran. Doncs ara fa un any que tenim el nou local social i s'està activant doncs, que pugui entrar gent més jove, canalla, fer activitats per cridar públic més, bueno, més jove, no? I que continuï l'entitat siguent viva i activa. I això, gràcies al local social, ho estem aconseguint.
Ja per anar acabant, què implica per la germandat aquesta festa de la Santíssima Trinitat?
Implica, bueno, pues, no sé, celebrar pues, el lloc idoni pues, la festa de la Santíssima Trinitat i sempre procurem fer-ho a l'ermita, que és el lloc ideal.
Perfecte, doncs Blanca Rosa Rosselló, presidenta de la Germandat de la Santíssima Trinitat, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona festa.
Igualment.
Una abraçada, vagi bé.
Bon dia per tots.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
Escoltàvem el Patumaire de l'orquestrina Trama perquè precisament la setmana vinent, però de fet a partir de dimecres, ja comencen les festes del Corpus a Berga. A la majoria d'indrets començaran o es centraran sobretot en el diumenge i per això repassem la festa del Corpus i també altres festes destacades aquest cap de setmana a les nostres comarques.
Thank you.
Com dèiem, la festa del Corpus ha sigut durant segles una de les més importants de la cristiandat catòlica. En l'origen es celebrava el dijous següent a l'octava de Pentecosta, però en l'actualitat es celebra majoritàriament el diumenge. És una festivitat destinada a retre un homenatge públic a l'Eucaristia. La festa es va instituir pels volts de l'any 1246 a Lieja i es va estendre ràpidament. Més enllà de ser una festa religiosa, la celebració del Corpus va ser en els seus orígens medievals i encara és en molts indrets la festa ciutadana per excel·lència, la festa del cos social o corpus de la comunitat. Per això, l'acte més destacat de la festa ha estat des de sempre una processó general en la que hi participa tot el cos social de la comunitat celebrant i festiva. I té una dimensió lúdica i no solemne. En aquest seguici del Corpus s'hi troben les primeres referències escrites d'alguns dels que avui són els elements principals de les nostres festes, com els gegants, els nans, els balls de diables o molts elements del bestiari. I els habitants de Prades celebren cada darrer diumenge de maig una festa protagonitzada per la farigola, una herba considerada sagrada i que en aquests moments és en el seu període de màxima floració. Aquesta festa inclou l'ofrena de farigola a la Mare de Déu de la Vallera, un mercat d'artesans i un concurs de guarniments de façanes. Com dèiem, quan ha florit la farigola, Prades celebra el màxim clímax de la primavera i des de fa molts anys el poble guarneix els seus monuments emblemàtics i les seves cases amb farigola i amb altres plantes aromàtiques i remeieres i també amb flors que podem trobar al bosc en aquestes dates. La farigola és una planta que, com moltes altres herbes i plantes amb propietats terapèutiques i aromàtiques, com l'alfàbrega, l'espígol o el romaní, ha estat abundantment utilitzada en celebracions festives populars. De fet, l'ús festiu de la farigola està sobretot relacionat amb la festa del Divendres Sant, dia en què és tradició anar-ne a collir. Però són moltes les festes que durant la primavera i també sobretot l'estiu utilitzen aquesta planta en les seves posades en escena. Una de les tradicions associades a la festa de Prades és l'ofrena de farigola a la Mare de Déu de la Vallera, una imatge d'una divinitat cristiana que és dins una ermita erigida dins una bauna. Es tracta d'una imatge d'una dona que du un infant als braços que subjecta un ocell, de fet és una oreneta, a la seva mà. La situació d'aquesta ermita, en un indret de culte podríem dir arcaic, com una cova, i el fet que sigui una Mare de Déu trobada, juntament amb el fet que la imatge tingui relació amb les abelles, fa pensar que aquesta Mare de Déu cristiana és una continuació d'una deessa que hi havia hagut antigament. La relació entre la Mare de Déu abellera i la farigola és força natural. La farigola és un dels aliments principals d'aquests animals voladors que elaboren la mel. De fet, la bauma on hi ha l'ermita ha estat, des de temps remots, un lloc on les abelles han elaborat els seus ruscos de mels. No ha d'estranyar, doncs, que aquesta representació de Maria estigui dedicada a les abelles i que precisament hagi estat tradició fer-li aquest dia una ofrena d'una planta que en aquests moments està en màxima explosió floral. Per tot això, el 6 de setembre del 2003, la Mare de Déu de la Vallera, amb l'aura rodona que té feta de 50 abelles, va ser declarada patrona dels apicultors. Pels vols de l'any 1975 i a iniciativa d'un restaurador local es va crear aquesta festa de la farigola. L'objectiu inicial d'aquesta festa va ser promocionar la sopa de farigola i la mel de Prades, dos productes autòctons d'aquest municipi. La festa celebrava el darrer diumenge de maig i consistia en un pregó que obria els actes i que pronunciava una personalitat de la cultura, un esmorzar popular a la plaça de la Vila i una trobada de poetes. En les primeres edicions de la festa també es feia l'ofrena de farigola a la Mare de Déu de la Bellera. L'any 1980 l'Ajuntament va assumir l'organització de la festa i va introduir el que ara és segurament l'element més destacat, com és el concurs de guarniments de façanes, eix central de la celebració actual.
Us deixo el marit meu perquè el tinc...
Si aneu aquest cap de setmana a Prades, doncs l'element central d'aquesta festa és aquest concurs de guarniments de façanes, un concurs de guarniment de façana i d'entrada de casa que els propis veïns i veïnes elaboren amb farigola i també amb altres plantes i amb tot tipus d'estris antics relacionats amb la pagesia. Nosaltres ara sí que anem arribant al punt final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podeu recuperar aquest i tots a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens acomiadem, com que estàvem parlant d'aquesta festa de la Farigola de Prades, amb la cançó del Farigoler, de la Maria Arnal i el Marcel Bagés. Que passeu un molt bon cap de setmana. Salut i molta festa!
Compra un cos que reflecteix.